migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. 200 participants de tot el món, en representació de 27 organitzacions cristianes dedicades al servei a la mar, han analitzat aquests dies els principals reptes actuals que, com ara la intel·ligència artificial, afronta la gent que es dedica a aquest àmbit, a servir els marins, els pescadors, les seves famílies. Ha estat a Barcelona, en el marc de la Conferència Mundial de l'Associació Marítima Cristiana Internacional, una entitat ecumènica que reuneix tots els centres de les confessions cristianes que treballen pel benestar de la gent de mar. El lema de la conferència ha estat Navegant el canvi i ha respost als reptes, entre ells la digitalització i especialment la intel·ligència artificial que té en aquests moments el món marítim, així com la seva repercussió en la salut mental, la vida laboral i el benestar d'aquestes persones. A més, s'han tractat qüestions sobre la formació dels marins, el sector de creuers i assumptes específics per a regions marítimes amb l'objectiu de promoure millors condicions sociolaborals gràcies a normatives internacionals i controls estatals. El diaca Ricard Rodríguez Martos, director de l'Apostolat del Mar de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també a la Conferència Episcopal Espanyola, ha explicat que l'experiència ha estat un impuls per a tota la tasca de l'entitat. Recordem que a Barcelona existeix Stella Maris, que és un centre d'acollida. Fa una gran feina amb persones que necessiten ajuda en les comunicacions, en les visites i en situacions també molt difícils. I l'Apostolat del Mar, que ajuda moltíssimes persones que moltes vegades no saben per on van les rutes dels seus vaixells. Dimarts es feia a la Sagrada Família una celebració ecumènica presidida pel cardenal Juan José Omella. Va ser també una experiència de comunió i d'unió dels cristians a través de la mar. Enhorabona a tota la gent del mar i a la feina que fa l'Església en aquest camp. Avui a la taula de testimonis tindrem dos temes. D'una banda, un llibre, Gaudí i el Parc Güell, viatge a l'interior d'un somni, el presentarem amb el seu autor. I d'altra banda, escoltarem tres testimonis de dones que han patit problemes de salut després d'haver avortat. Ens arriba aquest testimoni triple de la mà del projecte Raquel de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis, una combinació de fe, arquitectura i simbolisme de la mà d'un llibre que ens invita a mirar amb nous ulls un dels espais més emblemàtics de Barcelona, el Parc Güell. Un projecte, de fet, fallit, però que va donar molt a tot el que és la seva espiritualitat. Tenim amb nosaltres l'autor del llibre Gaudí i el Parc Güell, viatge a l'interior d'un somni, el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Bruno Berche, també delegat d'Anunci i Iniciació Cristiana, em sembla que ho he dit bé. Bona tarda, benvingut, mossèn
Bona
Bruno.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Enhorabona per aquest treball, que una mica vostè em diu de vegades que és una mica el seu hobby, però també té un impacte pastoral dintre del seu ministeri, està molt bé.
Sí, és un hobby una mica providencial, perquè, bueno, jo vaig néixer molt a prop del Parc Güell, he estat al voltant de la meva vida tot el parc, no? I també ara, doncs, soc rector, diríem, de la zona on toca el Parc Güell.
Sí, aquestes tres parròquies de Gràcia, oi? Que són Sant Miquel dels Sants, Sant Carles Borromeu i una tercera.
Que estan... Redemptor i la Salut.
I la Salut, quatre són ara, de fet, sí. Molt bé. Doncs enhorabona per aquest treball. Bé, què el va portar a escriure aquest llibre sobre el Parc Güell?
Jo crec que, bueno, el Parc Güell és aquest gran parc tan fascinant, però tan desconegut alhora, no?, del sentit que podia haver tingut en el pla, no?, en la idea de Güell i Gaudí. I també s'ha dit moltes coses, però clar, no sabem gairebé res, així, diríem així, fidedignament, perquè no tenim documents, no? Llavors aquest estudi o assaig, jo crec que ha sigut, bueno, un intent d'anar a veure què volia realment Gaudí, no?, què volia el senyor Güell, no?, com van idear aquest parc per 60 famílies als afores de Barcelona. I una mica el que ha mostrat o mostra el llibre és que l'espiritualitat tenia un gran paper en aquest parc.
El subtítol parla d'un viatge a l'interior d'un somni. Què representa, doncs, aquest somni? Suposo que es coneixen, i vostè ha pogut descobrir també, molts elements espirituals.
En el parc ja se sap que hi ha uns elements religiosos, no? Pues que si una creu, no? Sobre la torre, no? El calvari, el rosari de pedra, i unes inscripcions marianes així molt estranyes i enigmàtiques al banc del trencadís. I que tot això, bueno, és com un immens trencaclosques. Però clar, si tu intentes entrar, no, en el moment en què es va fer el parc, no, en qui era el senyor Güell, un burgès, però que volia també una burgesia una mica en línia rerum novarum, pots entendre que aquí hi havia una certa voluntat de crear una comunitat burgesa al voltant del senyor Güell, que, de certa manera, fes un itinerari espiritual en aquest parc, no? Famílies burgeses, no?, que esdevinguin com una mica l'oracle, per això també aquesta imatge de Delfos, no?, que quan entra un es troba, no?, el drac, el temple, la sala hipòstila, per aquesta nova Catalunya del nou segle. Però on l'espiritualitat fos important, per tant, no fos només una burgesia que busca l'aparença, no?, que busca tenir una gran façana com la burgesia del Passeig de Gràcia, sinó que mira més l'interior i mira Maria, la Mare Déu de la Salut. Ella és la que guia, ella és la que, no?, que pot mostrar aquest camí cap a la veritable salut espiritual.
Fantàstic això que diu de la Mare de Déu, perquè en els projectes d'Antoni Gaudí ha estat sempre molt present, no cal dir-ho, a la Casa Milà, a la Pedrera i en altres espais. Els símbols religiosos, doncs, tenen un paper important, però en quin sentit es pot explicar el, entre cometes, fracàs del projecte com a urbanització? Perquè el Parc Güell volia ser una urbanització, efectivament.
Bueno, és la gran pregunta, i crec que hi ha diverses raons. Una també sempre es diu, doncs, que estava lluny de la ciutat, i això podia ser una raó, doncs, més pràctica, però també no hem d'oblidar, també jo crec que no deixes un plantejament una mica per una època que ja no era aquella, no? Ja no era l'inici de segle, no? Perquè un parc on del senyor el Parc Güell, que aquí ja veus qui, en certa manera, qui mana en aquest parc, no? I això és bastant en contra de la mentalitat burgesa, que és més individualista, no? Jo faig el meu parc, jo faig la meva casa, faig el meu, no, el meu gratacels, no? Qui m'ha de dir a mi, no, el que haig de fer. Jo crec que això va ser un dels, potser, les raons per les quals, doncs, pocs burgesos o només una família burgesa, el senyor Trias, no, va acceptar aquest projecte. Després, que no deixar de ser també un parc molt gaudinià, no? I Gaudí, doncs, és fascinant, però també una altra cosa és viure en una casa de Gaudí, no? On sents la seva presència, no? I a vegades també, doncs, potser un vol una casa més feta per ell, no? Més neutra. Aquest potser és una altra raó. I no deixa de ser sempre un misteri, perquè al final no em xoca, no?, que ni els col·laboradors més estrets del senyor Güell no s'animessin, no?, a comprar una torre, no?, una altra torre de les que moltes que podien tenir allà en el parc, no? Bueno, el fet és que gràcies a aquest fracàs relatiu nosaltres podem entrar al Parc Güell i gaudir-lo, i no és propietat privada.
Efectivament, és de visita, i aquí també hi ha la possibilitat de mirar aquest espai des de la visió d'un turista. Està molt bé, es contempla la bellesa dels espais, de les obres que hi ha, però també de fer-ho amb aquesta mirada que proposa el llibre, oi?
Sí, clar, aquí el que sap greu és que els turistes fan una visita d'una hora, dues hores al Parc Güell. El Parc Güell no estava fet per unes visites esporàdiques, sinó per viure-hi. Per tant, tot aquest simbolisme que explica el llibre, que pot semblar una mica, home, no, Hansel i Gretel, no? Pues això d'Elfos, no? la Immaculada, la Bugadera, sinó l'alegoria de la Mare Déu, tots aquests temes que estan pensats per unes famílies que viurien, i per tant que cada dia passarien i farien una experiència, en certa manera, també de una mica de sanadora, no? El parc té alguna cosa de sanador, de terapèutic, no? És un lloc per passejar, per entrar dins un mateix, no? Per contemplar, per no anar amb presses i per fer aquest itinerari interior, no? Llavors, clar, el Parc Güell, si el vols realment gaudir-lo, mai més millor dit,
exacte,
has d'anar sense presses. A la primera hora del matí, a última hora, que és una mica la idea de Gaudí Güell, no? Un lloc per tornar a recuperar aquella salut perduda potser pel pecat original, no? Però això té alguna cosa de paradís, de nou paradís, on Maria, no?, és aquella que ha vençut, no?, aquell que ens va fer fora del paradís, no? Uh-huh. I aquí també aquest tema del triar, no?, la llibertat del triar, doncs, l'engany o triar la veritat de la creu, no?, estarà constantment en aquest parc, no? És un parc també on la llibertat és molt important.
I tant. Doncs recomanem especialment aquest llibre, Gaudí i el Parc Güell, viatge a l'interior d'un somni, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, el CPL. Es va presentar la setmana passada, dijous, a la Sagrada Família de Barcelona i diumenge al Cotolengo, oi? Per tant, ja hi ha molta gent el coneix, comença a conèixer molta gent el llibre.
Sí, va ser també. Feia il·lusió també fer el Cotolengo, perquè jo crec que Gaudí hagués sigut un bon veí del Cotolengo, no? I hagués anat a fer de voluntari segur. I també era una persona que té una sensibilitat també cap al món una mica de la vulnerabilitat, no? de l'enfermetat, i que, per tant, doncs, també el parc també està fet per això, per la salut física, però també la salut espiritual.
Doncs a les portes de l'any Gaudí 2026 ens endinsem en aquesta obra d'Antoni Gaudí, que diu molt també sobre la seva sensibilitat religiosa, espiritual, sense menys tenir, evidentment, la magna obra de la Sagrada Família. Però hi ha connexions, que també vostè explica en el llibre.
Sempre hi ha diàleg en Gaudí entre les seves obres.
Moltes gràcies, mossèn Bruno Berchet, per haver-nos acompanyat aquests minuts. En aquesta temporada el nostre programa dedicarà molts minuts a parlar d'Antoni Gaudí i esperem que aviat de la seva beatificació. Que vagi molt bé, enhorabona per aquest treball. Fins una altra.
Gràcies, Ignasi. Fins una altra.
D'altra banda, com us hem anunciat, volem parlar avui del projecte Raquel, que és un organisme que tenen moltes diòcesis per ajudar les dones, sobretot després d'un avortament provocat. Reaccionava aquesta entitat, ja divendres passat, a unes paraules que segurament tots coneixereu de la ministra de Sanitat, Mònica García, en què negava que avortar voluntàriament tingués conseqüències per a la salut física o psíquica de la dona i també de l'home. La coordinadora del projecte Raquel a l'Arxidiòcesi de Barcelona, Teresa Lamarca, ens acompanya avui. Moltes gràcies. Bona tarda, Teresa Lamarca.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, gràcies a Déu, amb ganes de treballar.
Abans de tot, què és el projecte Raquel, a banda del que hem dit?
El projecte Raquel és un projecte diocesà que està dirigit a ajudar les persones ferides per l'avortament. L'avortament fereix interiorment moltíssim, però aquesta ferida interior es reflecteix també en problemes físics, psicològics i, sobretot, espirituals.
Avui tenim dos testimonis. Ens interessa molt escoltar la veu de la Mireia i la Raquel. Les saludem totes dues. Mireia, Raquel, benvingudes, bona tarda.
Hola, moltes gràcies.
Hola, bona tarda, gràcies.
Bé, abans de donar veu a la Mireia i la Raquel, com treballa el projecte Raquel? Aquí hi ha una coincidència amb el nom, però el nom de Raquel és el bíblic.
Sí. Doncs el projecte Raquel treballa amb conselleres i consellers que acompanyen els homes i les dones que venen al projecte buscant guarició. Aleshores, es fa en 10 sessions i és un projecte absolutament individualitzat, no fem res en grup, és superdiscret, no fem ni tan sols una fitxa de la persona, amb el nom i el telèfon en tenim prou perquè no haguem de dir tu, no? I ens puguem comunicar, i després és gratuït.
Vostès acullen la persona, la reben, li expliquen com pot superar, no?, aquesta situació.
Exacte.
A través d'experts, segons cada cas, no?, personalitzadament.
Sí, no, tots portem a tots. El que passa que els casos són molt diferents, perquè hem acompanyat noies i nois molt joves i noies i nois molt grans, persones molt grans, gent molt pobra, gent rica, gent molt rica, gent amb estudis, gent sense estudis, però tots ferits per l'avortament.
I tots són iguals en dignitat,
tots,
en aquest cas.
I tots pateixen igual, igualment.
Doncs amb tota llibertat, Mireia, Raquel, què ens voleu i què ens podeu explicar? Si vol començar, Raquel, com és el teu cas d'haver passat per un avortament i d'haver rebut aquesta ajuda del projecte diocesà Raquel?
Sí, bueno, en mi caso yo tuve que tomar una decisión hace ya 20 años.
De unidad.
Y yo ya tenía dos hijos. Estaba separada y con una separación muy traumática. Bueno, entonces conocí a otra persona, quedé accidentalmente embarazada. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto en el que estaba en ese momento yo, para mí era absolutamente... Estaba absolutamente justificado el hecho de que yo no podía afrontar en ese momento otro nacimiento de un bebé. Pero esta es una realidad que seguro que nos pasa a un montón de mujeres, porque ya no es un tema de catolicismo, que sí, tengo raíces católicas, pero en ese momento no estaba yo cerca de la iglesia. No veía el aborto como algo malo. Veía el aborto como una solución a mi problema. y no le planteaba absolutamente nada más. Pues porque al final no puedes pensar mucho más allá. Y este tema, que supe de estar embarazada en la primera falta, tomé la decisión en menos de 24 horas y lo solucioné en menos de 48 horas. Es decir, esto lo has solucionado en una mañana. Y al final de esa mañana cierras ese capítulo. Yo ese capítulo lo he cerrado 20 años. A nadie se lo expliqué. Lo he llevado conmigo dentro sin saber el daño que me hacía.
¿Ni tan sols a la parella que vostè tenia en aquell moment?
No, no. Ni tan solo. O sea, lo llevé absolutamente en soledad y en silencio. Con esa pareja luego no continué, con lo cual continué sola tirando con mis hijos y con todos mis frentes abiertos. Y en mi interior pensaba, Raquel, estás más que justificada. Tú no puedes ahora con todo esto. Humanamente se puede entender, pero es que no le das más vueltas. Simplemente cierras esta caja de Pandora, la cierras y te la guardas. Y así ha sido durante 20 años. ¿Qué he tenido yo en estos 20 años? Yo no podía ver a una mujer embarazada. Yo no podía... Si sobre la mesa había un debate sobre el aborto, yo no podía tomar opinión en ese tema. Evadía totalmente el tema. Depresión, ansiedad, sobrepeso. O sea, he llegado a tener casi 130 kilos. Yo creo que todo esto es provocado por la ansiedad, la tristeza y la depresión que nos acarrea llevar un secreto de esta magnitud.
Terrible, terrible.
Me operé, he perdido 40 kilos. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Hace 3 años he tenido, bueno, una conversión muy importante y he conocido el proyecto Raquel.
¿Com comença aquesta ajuda? ¿Com comença a demanar aquesta ajuda i com la rep?
Esta ajuda me vino, bueno, porque hice un retiro de fin de semana que se llaman Retiros de Maús.
Sí.
Y bueno, en ese retiro tuve la oportunidad de conocer este proyecto sin dar muchos matices, pero vi que era una cosa discreta, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, tomé contacto con la persona, con Teresa concretamente, sin dudar para empezar a probar, porque yo ya había probado todas las terapias, ya iba medicada, y eso ha sido 20 años.
Uh-huh. ¿El seu entorn sabia que no o notava que no estava bé, els seus fills,
sí,
per exemple?
Sí, claro, evidentemente, uh-huh. Evidentemente. Lo que pasa es que te avergüenzas en el fondo tanto que lo llevas cerrado.
No van arribar a saber per què.
No lo entienden, lo llevas cerrado porque en el fondo eres madre ya. En el fondo eres madre y has matado a tu propio hijo. Eso es así, y la realidad es así y es un tema biológico, ya no es un tema de religión. Y eso lo cierras y lo guardas.
Y la ayuda ya ha anat bé, ¿no?
La ayuda ha sido maravillosa. O sea, el proyecto Raquel es un proyecto personalizado, absolutamente discreto, y es un proceso de varios meses y te ayuda a superar este problema y a perdonarte a ti misma, a perdonar a todas las personas que tienes alrededor que pueden... en un momento dado pueden haber sido culpables de esta decisión y perdonarte pues con Dios, porque al final
rebre el perdó de Déu, en definitiva.
Exacto. Sí, sí. Y además ves la gravedad del asunto. Uh-huh. La gravedad del asunto que has hecho, sí.
I tant. No, però moltes gràcies, Raquel, sí, per aquest testimoni tan, tan interessant i tan impactant. 20 anys, tot un sofriment, tot un, sí, camí llarg, dia rere dia, després combatut amb aquesta ajuda del projecte Raquel. I anem, perquè no se'ns tiri el temps a sobre, a escoltar la Mireia, que és més jove, ho avancem pels, sí, oients que no et veuen. Com és la teva experiència? El que vulguis explicar.
Vale. Primero de todo, yo quiero aclarar una cosa. Yo a Raquel no la conozco de nada.
Són testimonis independents,
els que tenim avui. Són testimonis independents, sí, que cada una hizo el projecte Raquel en sus años y cuando lo necesitábamos. O sea, yo a ella la he conocido hoy porque hemos quedado para dar el testimonio.
Muy bien.
En mi caso, yo tenía 19 años. Yo me quedé embarazada de un chico que conocí. Entonces, no lo pasábamos bien, pero en el sentido de que, bueno, pues te vas de fiesta con las amigas, me lo paso súper guay, súper bien, pero luego el tema, vamos a su casa por la noche y luego bombazo, ¿no? Yo, este chico vivía afuera, pero estaba quedando con, o sea, con sus padres aquí en Navidades. Entonces, me sentía rara, me quedé embarazada a los 19 años. ¿Y qué pasa? Se lo dije a este chico que estaba embarazada y, bueno, pasó de mí, no quiso cuentas conmigo. Se lo comenté a mis padres porque yo vivía con mis padres, estaba estudiando en el gimnasio, yo estaba muy metida en el tema del gimnasio en esa época. Y bueno, era una chica joven que quería pasármelo bien, disfrutar y pasármelo bien.
Llavors va ser ràpida la decisió, va ser clar, evidentment.
Entonces fuimos a la clínica abortiva. Lo malo que cuando yo llegué había un montón de chicas, igual que yo. El doctor, sí, había un montón de chicas, igual que yo. Y bueno, al final decidí abortar. Durante el proceso, a mí me tocó bastante, tuve una depresión muy grave. Los síntomas que tuve son depresión. Empecé con una depresión muy grave, no sabía qué me pasaba. Me levantaba de la cama, empezaba a llorar, no sabía qué me pasaba. No tenía ganas de estudiar, dejé los estudios.
Pues ¿això va ser poc després d'haver abortat o ja més
temps? Sí, prop després. I després, durante años, una depresión muy grave. Tuve que ir al médico a tomar diazepam porque no podía seguir con mi vida adelante. Y
vas rebre l'ajuda del projecte Raquel.
Bueno, llamé por teléfono porque no podía más
y et van ajudar.
Y me van a... sí, y
ara quants anys tens, si no t'importa dir-ho?
Sí, tengo 29.
Per tant, això va ser fa 10 anys, vaja. Sí. I l'ajuda ha sigut recent, la del projecte Raquel?
No, hace ya como 4 años o así, o 5 años que hice el proyecto Raquel.
Hem d'acabar, però ha estat super impactant sentir aquests testimonis, els de la Mireia i la Raquel, ajudades pel projecte Raquel. Si vol donar un contacte per acabar, Teresa Lamarca, per aquelles persones que puguin estar interessades.
Doncs sí, sobretot qui ho necessiti, que no dubti de trucar. Mirarem d'acollir-lo el millor possible i d'ajudar-lo a tot el que sapiguem.
Nosaltres donarem el telèfon si cal, buscant projecte Raquel.
Sí, sí, no. Yo quiero decir una cosa.
Molt ràpidament,
tenemos Instagram, @proyectoRaquel todo seguido, y luego tenemos también YouTube, es proyecto.raquel. Y también quiero aclarar una cosa, que el síndrome posabort, los traumas posabortos, síndrome posabortos, sí que existe, en nuestro caso es real, pero también quiero aclarar una cosa, si la mujer... una mujer que ha tenido un aborto espontáneo tiene traumas por culpa de que ha perdido a su hijo, nosotras también. Clar. I encima tenemos la culpabilidad de haberlo hecho.
Molt bon argument, molt bon argument. Moltes gràcies a Raquel, a Mireia, que ens ha parlat ara, i a Teresa Lamarca, coordinadora del projecte Raquel de l'Arxidiòcesi de Barcelona. A totes tres, enhorabona, molts ànims i molta força des d'aquí per donar-vos suport també. Fins una altra.
Gràcies.
Gràcies, gràcies.
No estem mai sols quan no hi ha ningú. Si tenim por, sempre hi ets tu. Tots necessitem misericòrdia, ser perdonats i alliberats. És tot allò que ens manca i tu ens dones a avançar. El teu amor ens fa diament.
El teu amor ens fa diament és un tema que estem escoltant, en què el grup Worship.cat ens ambienta la celebració dominical d'aquest diumenge 28è durant l'any en què Jesús guareix un leprós. I aquest guariment també és alliberament i salvació.
Si som rics o pobres, això no importa.
Acabem amb uns breus apunts informatius. Les Vedrunes s'han acomiadat de Vilafranca del Penedès. L'Església de la Mare de Déu de Montserrat, d'aquesta localitat, al barri de l'Espirall, s'ha omplert aquest diumenge passat per celebrar una missa. Després de 173 anys se'n van les últimes Vedrunes de la capital de l'Alt Penedès. Recordem també que divendres passat l'Escola Cristiana del Bisbat d'Urgell va celebrar l'Eduaplec Laudato Si a la Vall de Núria. La trobada va comptar amb la participació de 168 alumnes de tercer i quart d'ESO provinents de 4 centres educatius de la diòcesi, que van treballar els 4 lemes de l'encíclica del Papa Francesc: natura, compromís, cultura i espiritualitat, amb la participació també del bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 a Cope Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.